Jamaica i Sardenya tenen en comú la seva condició d'illes. Jamaica és un dels 13 països que formen l'Amèrica insular. La seva capital és Kingston i la illa té 240 quilòmetres de llarg per un màxim de 80 quilòmetres d'ample. Es troba situada al Mar Caribe, a 630 quilòmetres del subcontinent centroamericà, a 150 quilòmetres de Cuba i a 180 de l'Espanyola, on es troben Haití i la República Dominicana. Jamaica va ser espanyola entre 1494 i 1655, quan va ser invaïda per les tropes angleses. La illa va assolir la seva independència el 6 d'agost de 1962. Està dividida en 14 parròquies, les quals estan subdividides en 3 comtats històrics. Les ciutats es troben a la planura de la costa. El terreny de Jamaica és majoritàriament muntanyós, el clima tropical i les zones de muntanya una mica més fresc. La costa i les platges de Jamaica són un dels principals motius que tenen els visitants. La tria de la destinació passa una mica per les platges, no podem obviar-ho. Hem fet una tria de 3 platges que poden ser catalogades com de les millors de la illa. Comencem per la platja de les 7 milles, a Negril. Una platja molt musical, al seu voltant restaurants, bars i clubs nocturns on podem prendre alguna copa, sopar, però també el que podem prendre és contacte amb el reggae. Aigües poc profundes que fan que aquesta platja sigui idònia per al turisme familiar. No us podeu perdre d'aquesta platja la posta de sol. La segona platja triada està dedicada als cinèfils. De seguida entendreu per què és la platja James Bond, a Ocho Rios, prop de la Port Marina. Va ser l'escenari d'una de les pel·lícules d'aquest agent secret. Ofereix al visitant unes fabuloses vistes i és bastant tranquil·la, no hi ha massa turisme. En aquesta platja podrem practicar busseig, passejar amb caiac o llançar-nos a mar amb una moto d'aigua. I per acabar aquesta tria de platges, que no ha estat fàcil, proposem la Boston Bay, a Port Antonio. Aquesta platja té unes bones oles per la pràctica del surf i allà també trobarem escoles per iniciar-nos en aquest esport. També cal ressaltar que és una platja bastant tranquil·la. La música, especialment el reggae, està present en tota la illa i en tots els moments. I va ser gràcies a la música de Bob Marley, justament, que la cultura de la illa es va conèixer mundialment. Altre dels plaers d'una visita a Jamaica és la seva gastronomia, amb influències de la cuina africana, la britànica, l'espanyola i l'asiàtica. Els peixos, la carn a la brasa, els crancs, el blat i les guayabes són productes que estan molt presents en les taules jamaicanes. I el cafè, clar, el Jamaica Blue Mountain. Diuen els entesos que és el millor cafè del món. Es cultiva a les parts altes de les muntanyes blaves. És una producció petita que s'exporta en gran part al Japó. Hem buscat un expert en cafè, el senyor Salvador Sanz, perquè ens expliqui les característiques d'aquest producte. Senyor Sanz, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, volem parlar del Blue Mountain, cafè de Jamaica, cafè que es fa a les muntanyes blaves, justament, de la illa, a una molt bona alçada en determinats plantacions i que té unes característiques que el fan ser un cafè molt bonic, especial.
Sí, sí. Doncs sí, i a més, no és a tot el a tota l'àrea de les Blue Mountains, sinó el perímetre més alt de possible cultiu del Blue Mountain, perquè els cafès que es conreen per sota de certa alçada ja no estan considerats Blue Mountain, llavors es diuen High Mountain Supreme, o sigui que és evident que són cafès de Jamaica, però ja no són el Blue Mountain, no? Perquè l'alçada amb el cafè, com amb tantíssimes coses que es conreen, l'alçada afavoreix, amb aquestes diferències tèrmiques de nit i dia, afavoreix que dintre de la cirera de l'arbre del cafè es facin més sucres, i aquests sucres són precursors de dels aromes, no? I per això aquests cafès d'alçada són sempre millors que els cafès de menys alçada.
Escolta'm, i quines característiques té per ser tan diferent, tan especial, a part de que està cultivat a aquestes alçades?
Bueno, el Blue Mountain és molt preuat pel seu equilibri gustatiu. Quan dic això, vull dir que la dolçor natural del cafè, produït per aquests sucres que et deia, més l'acidesa natural que dona el conreu tan alt, més aquesta coseta tan petitona però que subratlla aquests dos gustos primaris, que és l'amargor natural, el petit amargor natural del cafè que dona la cafeïna, fa que el cafè sigui un cafè molt rodó, molt melós en boca, que té un tacte molt bo en boca, que els experts apreciem molt, i després, evidentment, a nivell aromàtic i gustatiu, doncs és un cafè molt complex, no? Té aromes de xocolata, té aromes de fruitats, té aromes de carmels, vull dir que és un cafè que no és simple, no? Sí, és molt complex.
Molt complex és el cafè en general, a l'hora de servir-lo, a l'hora de prendre'l, en el format de la tassa en què ens hem de prendre un bon cafè. Tot això és el que d'alguna manera vosaltres, a través del Fòrum Cultural del Cafè, expliqueu permanentment, no?
Exacte, el Fòrum del Cafè es va crear fa 20 anys, especialment per això, per un grup de... Érem un grup de sis torradors de cafè que estàvem preocupats per... O no preocupats, no. Ens volíem ocupar de que el públic en general conegués molt millor el cafè, no solament aquella tassa que et donen pel dematí a una cafeteria o que et prens a casa, més pel xute de la cafeïna, no? Perquè et posi les piles per despertar-te, no? Nosaltres volíem transmetre que el cafè, doncs, era una cosa molt àmplia, que es conrea a 80 països al món, a un munt de regions diferents, amb varietals, que és una cosa molt, molt complexa, i que més enllà d'aquesta energia que et dona el cafè pel dematí, doncs que tenia que ser un plaer gustatiu. I per això teníem que explicar, arribar a la gent i explicar-li tot aquest món que hi ha darrere d'una tassa de cafè.
Bé, tornem a les Blue Mountain. Sobre quin preu està el quilo de cafè Blue Mountain de Jamaica?
100% autèntic o 200 al quilo. N'hi ha molt poc,
és un cafè
molt
que
poquet. El perímetre d'on es cultiva és poc, hi ha molt poques finques que el cultivin. Molts anys, a vegades, pues, hi ha huracans. Tu saps que aquella zona hi ha huracans. Per tant, quan els arbres de cafè tenen aquella... No? Els hi arriba aquell vent tan potent, pues, els fruits cauen a terra i ja no serveixen per res. Conrear cafè, pues, com conrear qualsevol arbre de fruiter, és difícil. És difícil i no totes les coses es poden controlar. I ja saps que en el Carib n'hi ha molt de... Hi ha molts huracans i és difícil. A vegades hi ha també, pues, enfermetats dels arbres o, per exemple, no, quan plou tant, pues, i el terra s'enxarca, pues, és fàcil que surtin fongs i que la planta, pues, a través de les arrels pateixi, mori, o... No és fàcil conrear cafè.
Salvador Sanz, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins un altre, adéu.
Un molt bon dia.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Adiós.
La segona illa a la que avui dedicarem uns minuts gràcies a un dels seus productes és Sardenya, una de les 20 regions que formen la República Italiana. La seva capital és Cagliari. Limita al nord amb l'estret de Bonifaci, que la separa de Còrsega, a l'est amb el mar Tirreno i al sud-oest amb el mar Mediterrani. Sardenya té 24.100 quilòmetres quadrats, és la tercera regió més extensa del país, per darrere de Sicília, i el Piemonte també és la tercera menys poblada. Sardenya té, a més de les seves platges, 1.849 quilòmetres de costa, molta natura. El 80% del territori està format per muntanyes i turons. És una illa idònia per la pràctica del senderisme. Si voleu descobrir a fons els paisatges de Sardenya, una bona manera de fer-ho és amb un guia local que ens mostrarà trobar els millors racons. Racons amagats, com per exemple Tiscali, un poble petit amagat dins d'una muntanya calcària. Per suposat, també cal visitar les ciutats amb interessants centres històrics i els petits pobles d'interior, on podem descobrir tradicions que venen de lluny. Carretes de cavalls, les festes de Sant Aficion a la capital o la cavalcada de Sassari. Aquests són només alguns dels exemples de les moltes activitats tradicionals de les que podem gaudir, a més d'uns grans events teatrals i musicals. Pels amants del mar, no hi ha millor manera que per descobrir Sardenya que un viatge en veler al voltant de tota la illa, una molt bona opció per no perdre's la costa sarda. Si sou esportistes, a més de fer senderisme, podeu practicar, com no podria ser d'altra manera, qualsevol esport nàutic que se n'ofereixen, i moltíssims, i també algunes passejades en cavall. La gastronomia de Sardenya es basa principalment en la carn, les fruites i les verdures, i en menor escala el menjar de mar, com la llagosta, la roca, les gambes, els calamars o la tonyina. La menta i el mirto són herbes que s'utilitzen habitualment en la cuina de Sardenya. Pel que fa al pa, s'acostuma a fer sec perquè duri temps, i sovint aquests pans es serveixen a casa amb tomàquet, orenga, alfàbrega, all o formatge. I és just del pa del que volem parlar-vos, del pa, un pa amb una història mil·lenària, del pa de Carassau, exactament. And you're happy when you're blue. It isn't very... El pa Carassau és conegut també com a carta música. Té forma rodona, és molt prim i cruixent. De fet, la seva història, fins a arribar als grans restaurants, estava més aviat lligada a la gastronomia de supervivència. Els pastors el menjaven perquè les seves característiques, que pot aguantar en bones condicions alguns dies, doncs els anava molt bé quan sortien al camp. La seva preparació artesanal és complexa. Fins i tot es poden arribar a necessitar 3 persones per aplanar la massa dels discos, que separen entre ells amb robes de lli o de llana. La cocció es feia en forn escalfat amb llenya de roure i es començava a l'alba. El carassau es pot menjar amb formatges embotits, per esmorzar, amb mantega i melmelada. Està amb nosaltres Giovanni Topa. Ell és soci de Ferrelli i responsable de la internacionalització de l'empresa i també de la marca Sarda Pan. Senyor Topa, muy buenos días.
Buenos días. Muy
buen día. Bueno, hablar de un pan milenario le da a uno como un cierto respeto, ¿no? Porque no sabes muy bien cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, si ha evolucionado, si la elaboración artesana sigue siendo exactamente igual que siempre, y usted me dirá, porque son ustedes los que quieren vender y promocionar este pan en España.
Por supuesto. Echamos un paso atrás. La han localizado desde el punto de vista histórico, digamos, al final de la edad del bronce. Hablamos de un grano sardo, grano duro. Han encontrado molinos de mano y hornos. Y desde entonces prácticamente la receta no se ha cambiado. Como Ferrelli somos muy escrupulosos en el sentido de mantener en el tiempo lo que es la origen de este pan, en términos de ingredientes, que son de primera calidad, vienen todo de Sardenya, lo hacemos al amanecer, como dice la tradición.
Se hace al amanecer.
Claro, por supuesto.
¿Y la razón de hacerlo al amanecer es que hay un tiempo de margen, o cuál es la razón?
Podrían parecer, hay condiciones geoambientales que inciden mucho en la conservación de este pan. Puedo hacerlo por la tarde, igual me dura un mes menos. Puede tener una caducidad de un año. Puede llegar a un año si bien conservado.
Hay una cosa muy curiosa, aparte de esta parte de la historia, que a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, pensar que un producto de un lugar, como es en este caso Cerdeña, puede atravesar siglos y siglos y siglos y mantener esa integridad, porque en definitiva ustedes lo hacen como se ha hecho siempre.
¿Cómo se ha hecho siempre? No somos los únicos. Muchos han elegido algunas... para su comercialización, por motivos de marketing, darle adulterar un poco la receta original. No digo que no sea bueno, pero no es eso. Yeah. El carasau tiene muy pocos ingredientes. Es agua, harina, sal y horno. Y un poquito de levadura.
Otra cosa, señor Topa. Hemos decidido, yo supongo que esto sí que es la evolución normal del carasau. De golpe el carasau se integra en la alta cocina o en la cocina, ¿no? Y se le dan una serie de aplicaciones, porque parece ser que la tradición sí que dice que en las casas particulares el carasau pues se tomaba con tomate, con aceite.
El pan de carasau, siendo tiene unas propiedades, el grano, digamos el trigo duro, y permite de ser manipulado. Se puede, es un pan que se presenta crujiente, duro, pero se puede ablandar con agua, crear platos que se permitir a la fantasía de, o la creatividad de un chef sacar partido de eso, porque le da consistencia, le da crujiente, se queda crujiente, puede ser un óptimo, y lo hemos demostrado, ingrediente para la creación y para ayudar a los chefs en su creatividad, en su creación, para acompañar muchísimos platos, hasta los postres.
Porque una de las cosas que usted me explicaba antes de empezar esta conversación es que el pan carasau se puede mojar con agua, se pone blando y lo podemos trabajar
y podemos
pues,
moldear.
Para hacer una especie de canelón, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda.
Exactamente.
¿No?
Uno de estas aplicaciones, estos canelones, lo mostrado, ha sido un éxito por juzgar de la cara de quien lo ha probado. Le hemos probado con pescado, lo hemos probado con... Como los canolis típicos italianos, metiendo ahí dentro nata y compuesto de repostería, que no soy muy ferrado en la repostería, yo prefiero el salado, dando resultados absolutamente sorprendentes. Hemos acompañado y todos los que nos han visitado se han ido con un pequeño librito de recetas, de algunas creaciones que han probado a lo largo del evento.
Una receta para acabar, una receta de pan carasau. Esa que más nos va a sorprender.
Yo le digo mi preferida, claro. El pan fratau.
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 ¿Qué es?
Pan.
Carasau.
Carasau.
¿Con?
Con una salsa de tomate y
¿de verdad?
Albahaca. Tomate de verga.
De verdad y albahaca.
Un pequeño o dos, según lo que... huevos de codorniz, un poco de queso y nada más. Así de sencillo.
Qué bueno. Señor Topa.
Carasau es un pan que se encuentra en diferentes formatos y también sabores. El carasau se convierte en gutiao cuando... es un pan que se cuece dos veces al horno. Se hace la primera horneada, se separan las dos partes, se enfría y se vuelve a hornear. Si antes de la segunda horneada le voy echando un poco de sal y aceite, el resultado se llama gutiao. Es una, ya empieza a ser un snack natural.
Ya lo vamos sofisticando un poco.
Exactamente. Pero el pan de gutiao es muy antiguo, es una tradición sarda para darle un toque, un sabor, un aperitivo. Darle un toque de aperitivo.
Señor Lapa, muchísimas gracias por venirnos a hablar de
gracias
este producto.
Gracias a vosotros.